Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 18 de març de 2026. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, benvinguts, una salutació en nom de tots els companys. Us saludem des de la capital de l'Alt Penedès, Toni Olivella, que estarà al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. El sumari, ràpidament, en qüestió de minuts, us presentem aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dimecres a l'antena del Penedès en xarxa. D'aquí uns instants sumem dos companys periodistes, el José Manuel Baselga, redactor del Diari de Tarragona, i el Jordi Salvat, periodista del Diari Ara, amb els quals farem la nostra tertúlia d'actualitat mensual. A 9:45, primer flash informatiu del dia. Seran 3 en total, sempre a 9:45. I aprofitarem perquè els serveis informatius ens expliquin com comença aquest matí de dimecres, què passa a les nostres comarques. Seguirem a 9:45 amb la veu de la salut, aquest espai a càrrec de professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Avui tot posant l'accent en com cuidar aquelles persones que habitualment cuiden. Avui hi haurà un pastís d'aniversari imaginari a l'estudi de Ràdio Vilafranca perquè a les 10:06 ens acompanyen 3 membres fundadors de Taller d'Assaig Teatre, TAT. Són la Fina Ferrer, l'Antonio Raval i el seu director, el Valeri Laguna, amb els quals parlarem d'aquest 20è aniversari de TAT Vilafranca. Repassarem trajectòria i aquests actes d'aniversari, així com les obres que tenen en escena. Abaixarem el taló a 10:45 perquè tenim cita de nou amb l'actualitat a l'Alt Baix Penedesenca, el segon flash d'aquest dimecres. A 10:45 arriba la nostra gent gran, sempre puntuals, amb ganes de dir-hi la seva, de fer tertúlia. Avui els proposem parlar de les incidències meteorològiques, d'aquests fenòmens adversos que cada vegada sovintegen més, de les alertes, de com ens ho prenem, de com actuem. I diran la seva Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Pere Mitjans. Obrirem la tercera hora, passarem pàgina a les 11:06 en companyia de Vinzeum, tot recomanant un acte especial del Vilapensa, amb el qual escalfem motors perquè el festival arrenca en 15 dies mal comptats, un acte que s'ha titulat El sentit de la vida i ens acompanyarà un dels seus integrants, el filòsof i professor Arash Arjomandi, juntament amb Jordi Ribas de Vinzeum. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el darrer flash d'aquest matí. I acabem amb dues propostes d'agenda. d'una banda el concert de l'Orquestra de Cambra Art i So, aquest dissabte a l'Església de Moja, i de l'altra la ficció sonora al Diari de la Rosa Espinosa, que anirà a càrrec d'Ona Villas aquest divendres a Sant Sadurní.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com cada mes ens acompanyen companys periodistes de les nostres comarques per comentar una estona amb ells l'actualitat, en majúscules, més destacada, en clau Penedès. Una tertúlia que coordina des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, i ja tenim a l'altre costat de, de les línies telefòniques, en aquest cas, el José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona. Molt bon dia, José Manuel. No sé si el tenim, no el tenim.
Bon dia, Lourdes.
Bon dia, com estàs?
Bé, molt bé, mira, aquí a mitja setmana.
Molt bé. I també tenim el Jordi Salvat, periodista del Diari Ara, del Camp de Tarragona, de la Torredembarra Actualitat, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Bé, setmana que es podria classificar de, o posar-li un nom, que és ensenyament. Què opineu d'aquestes manifestacions, concentracions que s'estan duent a terme? Creieu que servirà d'alguna cosa? També afegim que Revolta Pagesa s'ha afegit a aquestes manifestacions ahir. Què opineu en general?
Home, jo al·lucino encara amb el tema de l'acord de la setmana passada entre el govern i Comissions Obreres i UGT. Però, clar, tu signes un acord amb uns sindicats que són totalment minoritaris en el sector de l'ensenyament, ho llueixes com un gran acord de país, un gran acord, és que el sector, el sindicat principal i de molt majoritari en el món de l'ensenyament és usted que estés. Per tant, el que ha provocat el govern és que encara s'hagin rebotat més els
sí,
docents.
Literalment.
Veure, jo trobo que... Sí, aquell govern, sí, quan va arribar el govern ara ja fa gairebé dos anys, el PSC era aquest govern que havia de pacificar tot, tranquil·litzar tot, i té el partit encès. Avui mateix han tingut de retirar la proposta de pressupostos, perquè també doncs, es pensaven que Esquerra baixaria del burro i Esquerra no ha baixat. I el que dius, Revolta Pagesa, sector de sanitat, tenen el país encès. Vull dir, igual tronarà a faltar d'aquí poc l'època del procés, perquè... Clar, és que ara estem veient que són sectors, pilars fonamentals del país, que estan tots encesos contra el govern. Per tant, hem de fer mirar. Si vols, després ja parlem més a fons dels problemes que hi ha en el món de l'ensenyament. Però crec que aquest punt inicial és interessant perquè no sé, hi ha una poca visió. A més, em sembla que actualment encara la consellera d'Educació encara està també de baixa per un tema, sí, per un tema doncs, de salut. Ah, per tant, sembla uh-huh. que qui governa segons quins temes en aquest país.
Sí, no, completament d'acord amb el Jordi, no? Vull dir, la gent està molt revoltada i es veu que des del govern es van donant passes endavant, tirant endavant i ja veurem com ho anem solucionant i anem aplaçant una solució a la qual no sembla ser que se li pugui posar solució. Les reivindicacions d'ensenyament estan claríssimes, les reivindicacions de sanitat estan claríssimes, la infradotació és evident i no trobem un desjuridicador que solucioni aquesta situació que a més amenaça anar més.
Clar, perquè tirem... Sembla que recordem quan hi havia aquell eslògan de Catalunya són 6 milions, clar, ara són 8. I clar, no s'han redimensionat els serveis. I, a més, doncs, tenim un país més complex, perquè tenim un país doncs, que arriba molta immigració, que aquesta immigració requereix doncs, unes necessitats especials, i això es vol abordar amb els mateixos recursos, o pràcticament els mateixos que acolliran 6 milions, i això no quadra. I sí que els docents demanen doncs, millores salarials, però sobretot posa molta èmfasi en l'augment dels recursos. Recursos per tractar doncs, aquests alumnes doncs, que requereixen necessitats especials, ja sigui doncs, perquè són nouvinguts, ja sigui perquè tenen doncs, algun problema de salut, algun problema d'adaptació, i no hi són aquests recursos.
Bueno, hi ha una reflexió de l'alcalde del Vendrell que a mi em sembla molt encertada, que fa referència, diu, home, sí que és veritat que s'ha d'atendre a la Catalunya que es buida, però també s'ha d'atendre a la Catalunya que s'omple. En referència a aquesta manca de no arribar a les necessitats d'ensenyament, necessitats d'educació, necessitats de seguretat, necessitats de serveis socials, necessitats de tots, d'aquesta Catalunya que s'omple, i aquí precisament no està el Penedès. El Penedès està rebent una gran quantitat de població, però amb uns serveis que estan dimensionats, ja no estaven dimensionats per fa 20 anys, doncs ara encara molt, molt menys.
Déu-n'hi-do.
Sí, a més, el Kenet Martínez, clar, ell és el gremi, vull dir, sap perquè la formació, si no m'equivoco, és inspector d'ensenyament, per tant, és un tema que controla molt bé, i a part, doncs, l'alcalde del Vendrell, que és un dels municipis que està creixent més i que té aquest problema, doncs, d'oferir uns serveis de qualitat, per exemple, amb el tema de l'educació.
El tema és complicat. Passem a un altre tema complex, com és Rodalies. Han començat les obres de l'R2 Sur, amb el que comporta que seria, òbviament, sí que han hagut més autobusos, però partim de que els regionals aturen a Sant Vicenç de Calders si no a Xerrada, i en comptes de passar per Vilafranca, que era el que estàvem acostumats, hi ha uns autobusos que van cap al Prat. Tindrem obres durant uns quants mesos. Com ho veieu?
Ja està havent problemes. Sí, vull dir, avui és el segon dia d'aquesta aturada d'aquesta afectació per les obres, i hi ha la discrepància que hi ha entre el col·lectiu, entre el sindicat SEMAF i Renfe, ja s'està posant una altra vegada damunt de la taula, perquè hi ha molts maquinistes que es neguen a treballar com deurien, perquè se'ls va informar tard dels canvis d'horaris. Amb la qual cosa, què passa? Que no estan havent reforços suficients i els trens van completament enllaunats. Amb la qual cosa ja estem al segon dia i veiem que la situació es pot complicar encara més. Les obres està clar que eren necessàries, tot i que són parxes. Vull dir, estem fent un parxe perquè la gran obra que s'haurà de fer, vés a saber quan, és eliminar la via que va més a prop del mar i guanyar-la cap a l'interior. O sigui, fer un altre túnel, etcètera. Aquestes obres ja són d'un calado impressionant. Però, bueno, que amb el que s'ha de fer, que és un parxe, ja s'està veient doncs, que no s'arriba.
No, sí, va haver també fa uns mesos les obres del túnel de Roda, ara toca el Garraf, si són aquests parxes que es van posant a la infraestructura ferroviària que tenim. I serà això, i en altres punts de Catalunya està passant també, més cap al nord, bueno, doncs són èpoques complicades per la gent que fa servir el tren a diari.
Jo crec que aquí hi ha una cosa que més enllà d'aquestes obres, que ja s'han començat, que trigaran 4 mesos, el problema és, i després què? Perquè el que s'ha demostrat és la necessitat de comunicació diària per milers i milers de ciutadans, en aquest cas del Baix Penedès, cap a Barcelona. S'ha demostrat que amb el que hi ha és completament insuficient. Si el Baix Penedès o el Penedès ha crescut de buidar Barcelona i a lleugerir a Barcelona, en canvi, no tenim les possibilitats d'aquest desplaçament cap a Barcelona que sigui còmode, efectiu i barat i econòmic. Jo crec que la reflexió que s'ha de fer, aquestes obres que s'estan fent ara ja s'estan fent, però i després què? On estan aquells park and rides que es van proposar a estacions com Calafell, Cunit i el Vendell, doncs perquè la gent es pogués desplaçar a Barcelona en tren comunament. D'això no se'n sap res. Vull dir, on està aquesta gratuïtat de la C32 per la gent que pugui entrar a Barcelona? D'això no se sap res. On està aquesta rebaixar l'exigència de la zona de baixes emissions de Barcelona per la gent que ha d'entrar a Barcelona per un penedès que ha rebut el que ha expulsat Barcelona? Si realment estem en aquesta gran àrea metropolitana de Barcelona com és el Baix Penedès, aquí arriba l'ATM de Barcelona, doncs on està aquesta facilitat de mobilitat? El problema no són aquests 4 mesos ara dels túnels del Garraf, el problema és i després què? Continuarem com abans dels 4 mesos dels túnels del Garraf? Abans dels 4 mesos dels túnels del Garraf ja es veia que era completament insuficient la mobilitat entre el Penedès i Barcelona.
Sí, sí, estem aquí, estem en que l'àrea metropolitana doncs, ha crescut, segons els entesos arriba el Altafulla fins i tot, per tant, s'arriba en el que sigui el gran Penedès, però diem que el Penedès històric i el Baix Penedès doncs, és un lloc on viu molta gent que treballa a Barcelona o prop de Barcelona, i aquesta gent s'ha de moure. I, evidentment, doncs, amb vehicle propi els costos són molt elevats, s'ha de fer servei doncs, transport públic, i això, hi ha hagut una baixada de qualitat molt gran en les últimes dècades. Vull dir, hi ha gent que als anys 90, principis dels 2000, doncs, deixava Barcelona i venia a viure al Penedès, a Torredembarra, a Altafulla, tota aquesta zona, i doncs, anava cada dia, doncs, quan els trens anaven com un rellotge suís, doncs, anaven a treballar a Barcelona. I era una vida doncs, molt... Jo crec que molt, molt planificada. El problema és que tot això s'ha espatllat i ja veiem doncs, des de fa uns anys que anar a Barcelona és un suplici per a aquesta gent. I això, i el que diem, es van ficant aquests parxes, però no es veu una solució global. Per tant, és això. Vull dir, clar, qui vulgui aquesta qualitat de vida de venir a viure al Penedès, o no qualitat de vida, sinó que perquè no pot pagar l'habitatge de Barcelona, doncs, clar, haurà doncs, de patir aquest transport públic amb aquesta qualitat tan baixa. I això, doncs, evidentment, que no és just. I els governs, les administracions, s'hi haurien de posar a fons per intentar solucionar-ho, però amb mirada llarga, no amb aquesta mirada d'anar ficant ara un parxe per aquí, un parxe per allà, no. Perquè, clar, també sumarem tot el tema de la mobilitat de mercaderies, perquè aquí podríem entrar tot el tema de la línia de la costa, del transport de mercaderies, clar, si a més de passatgers hi poses mercaderies, és que la línia s'atura.
Anem a canviar una mica de terç. Comencem a veure els primers moviments polítics amb opcions polítiques que es presenten, al Vendrell, candidats que continuen. Què en penseu?
Bueno, que ja arriben les eleccions.
Sí, 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 i els partits ja comencen a posicionar-se, a donar-se a conèixer. Nous partits al Vendrell que sortien d'antigues agrupacions de veïns, candidats doncs, que repeteixen, com el cas d'Esquerra Republicana de Calafell. Sí, el que diu Jordi, comencen les eleccions i es comencen a posicionar en la parrilla de salida.
Sí, sí, allò que el que se mou no saben la foto. És a dir, aquí el tema és que, clar, estem al mes de març, les eleccions són al maig de l'any que ve, estem parlant doncs, de 14 mesos, pràcticament un any per l'inici de la campanya electoral, i els partits, doncs, evidentment, hi ha partits que tenen la feina feta, que tenen l'alcalde, la gran majoria continuaran, i els partits que volen aspirar doncs, a ser una alternància, doncs molts ja tenen el candidat proclamat o estan a punt de fer-ho. I si tardes una mica, doncs vas malament, perquè arribes tard. I el que diem, noves formacions polítiques, i també doncs, hi ha doncs, el fenomen que hi haurà, que és l'Aliança Catalana, que evidentment doncs, aconsellarà molts regidors a molts llocs del Penedès, també. I que és un partit molt de marca, jo crec que no. Sí que poden haver fitxatges i igual doncs, algun polític d'altres èpoques torna a l'arena política aquest cop amb unes sigles diferents. No tinc cap informació, ho dic perquè són coses que poden passar i que estan passant en altres punts de Catalunya. I és un partit que pot complicar la governabilitat d'alguns municipis, depenent dels regidors que tregui. I ja no dic quan siguin les eleccions del Parlament i si aconsegueix 20 o 25 escons. Pot convertir el Parlament de Catalunya en quasi ingovernable. Això és el que fa por d'una convocatòria d'eleccions anticipades, que és una cosa de les que ara s'ha comentat i que, igual, amb aquesta retirada dels pressupostos, doncs, es pot reconduir la situació.
Creieu que realment la marca Aliança Catalana tindrà tant de pes? Jo és que començo a dubtar-ho, eh? És a dir, sabem que el Parlament té, és a dir, agafa embranzida, però s'estendrà als municipis, la gent no mirarà tant la persona.
Jo crec que ara estem pagant una mica la decepció del procés. És a dir, estem parlant ja fa més de 10 anys que va començar. Va acabar molt, molt malament. Els partits tradicionals, no hi ha hagut relleu al capdavant, ni Esquerra ni Junts, i pertany a molta gent que està cansada. I només cal parlar amb gent, i no cal anar massa lluny. Jo parlant amb gent amics i gent del voltant. Hi ha gent que vota, vull dir, que vota l'Aliança amb una certa, diria, un convenciment per algunes tesis que tenen, i altres com un vot protesta, com gent que abans votava la CUP votarà l'Aliança. En quina clau? Em dir, és que estem cansats de tot, per tant votem el partit, diríem, antisistema. En aquest cas, te'n vas cap a l'altra banda ideològica, però no deixen de ser partits que surten del sistema, i fins que no entren en el sistema no es converteixen en sistema, que és el que ha passat, per exemple, tot l'espai dels comuns i l'espai de sumar i tot això, que ara, doncs, més sistema no poden ser.
Sí, aquí completament. Anava a coincidir amb això, vull dir, Aliança Catalana, aquest vot protesta, reivindicatiu, més canalla, bueno, la gent ja ha castigat a Podemos, Sumar i tots els similars, perquè la gent, bueno, ha vist que tot el que prometien pues bueno, va quedar en agua de borrajas i ja està. I s'ha tornat als partits una miqueta tradicionals. No és que reagrupin a tota l'esquerra, sinó que hi ha un cansament d'aquesta que es va prometre i que no s'ha aconseguit.
I en aquesta línia de si no s'aproven pressupostos, podríem anar a unes eleccions anticipades? Ho veieu? O poden tirar milles i que passi el que passi?
I és que, clar, és que, és a dir, tornar a repartir les cartes del joc és el que diem, és a dir, aquestes cartes del joc canviaran molt respecte a les últimes eleccions de fa 2 anys. Per tant, el que pot passar és que Aliança aconsegueixi una vintena d'escons i bloquegi qualsevol govern, perquè fes sumes. L'única suma que sortiria seria un govern PSC, Esquerra i Junts. Clar, això és pràcticament un govern, entre cometes, de salvació nacional. Però, clar, és tensar la corda, perquè Esquerra, doncs, també s'ha de reivindicar. I si Esquerra queda com allò, com l'escolanet del PSC i no aconsegueix, doncs, una certa posició de força, doncs, continuarà perdent escons. És complicada la situació, però per l'altra és que Junts tampoc li interessa unes eleccions, perquè si un partit mossegarà fort si un partit serà mossegat fort per l'Aliança Catalana, serà Junts. Per tant, a Junts tampoc no li interessa unes eleccions, perquè tampoc no pot votar a favor dels pressupostos. La situació és complicada. Però jo crec que si, jo crec que al final intentaran evitar aquestes eleccions per guanyar temps.
Vasselga, ens queda un minutet.
Sí, no, coincidim amb això. Jo crec que tiraran endavant, per lo que queda, aguantarem com sigui i ja veurem a la propera com reparteixen les cartes.
Clar, aquí el que estem parlant i el que esteu dient és hi haurà un pendulazo, és a dir, al final s'ha tensat tant la corda, hi ha tants sectors que s'estan mobilitzant, que jo a vegades he preguntat, i Jordi, tu això ho hem parlat, per quan una vaga general? És a dir, potser si governés la dreta ja li hauríem muntat una vaga general
fa
temps.
Sí, ja la tindríem, però bueno, els sindicats que són el que són.
Clar, és que els sindicats estan molt desprestigiats, eh? L'altre dia escoltava un reportatge de la vaga general, de la primera gran vaga general, el 89, si no m'equivoco. Clar, en aquella època UGT i Comissions eren uns sindicats amb molta credibilitat. Actualment estan, doncs, molt desprestigiats. Si són sistema, és que és el que diem, són sistema, és el problema. I evidentment, és que el cas aquest de l'acord d'ensenyament
és l'exemple més clar. Jordi, que se'ns fica el temps a sobre. Jordi Salvat, José Manuel Vasselga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa. Una abraçada.
Bon dia. Vinga, fins una altra.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 9:15. Bon dia. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca exigeix el desplegament integral i la dotació de serveis de la Regió Sanitària Penedès pel 2026. Aquest és un dels punts inclòs en la moció presentada per tots els grups municipals en nom de l'Associació Pro Vegueria Penedès, que es va aprovar en el ple ordinari del mes de març, celebrat ahir a la tarda. La moció planteja exigir el desplegament immediat i efectiu de tota l'estructura administrativa de la Regió Sanitària Penedès, amb seu i òrgans de decisió propis al territori que posin fi a la dependència administrativa i assistencial de les regions de Barcelona i Tarragona. També insta a la ràpida elaboració del Pla de Salut i del Pla Estratègic de la Regió Sanitària Penedès, amb dos imprescindibles per tal de dotar-la de contingut, recursos i autonomia. I d'altra banda, reclama la definició clara de les funcions dins dels plans dels diferents hospitals comarcals de referència existents, assegurant la seva complementarietat i coordinació amb l'atenció primària per tal de millorar la continuïtat assistencial i optimitzar els recursos sanitaris del territori. El debat de la moció va comptar amb la presència de representants de la plataforma de suport a l'Hospital de Vilafranca, acompanyats de pancartes reivindicatives. La Zafa de la Pau i l'Institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní s'uneixen per reclamar més recursos per l'escola pública. La Zafa de l'Escola La Pau i de l'Institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia han signat un manifest conjunt amb més d'una trentena d'associacions de famílies del Penedès per denunciar la manca de recursos a l'ensenyament públic. En el comunicat alerten que la situació actual reflecteix una mancança de recursos i una gestió deficient que afecta tant l'alumnat com el professorat i parteixen d'una crisi profunda al sistema educatiu. Entre les principals reivindicacions, les AFA reclamen més inversió als centres, una reducció de les ràtios, l'increment de personal docent i una millor atenció a la diversitat. També exigeixen una cobertura àgil de les substitucions i una major estabilitat administrativa. Les entitats signants demanen al Departament d'Educació mesures urgents per garantir una educació pública de qualitat i asseguren que la situació requereix una resposta immediata. Us parlem ara del casal de Setmana Santa a Sant Martí. Els dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i el Consell Esportiu de l'Alt Penedès organitzen el casal de Setmana Santa 2026. L'activitat es dirigeix a alumnes d'I3 a segon d'ESO i es farà en horari de 9 del matí a 1 del migdia. De manera gratuïta hi ha servei d'acollida de 8 a 9. El preu és de 25 euros i l'Ajuntament subvenciona al 50% d'un taller. Més informació i inscripcions a l'adreça www.gespe.org. I acabem parlant-vos de la primera diada castellera Quarts Amunt de Sant Jaume dels Domenys, que serà el diumenge 29 de març durant tot el dia. La jornada començarà a les 12 amb la diada castellera, que comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, els castellers de Terrassa i els nens del Vendrell, tres colles amb una llarga trajectòria dins el món casteller. Serà retransmesa en directe per Domenys Ràdio. A les 2 tindrà lloc una exhibició de balls populars i tot seguit a les 3 es farà un dinar popular amb venda anticipada d'etiquets a la cafeteria El Most. La festa continuarà a partir de les 4 i fins a les 9 del vespre amb l'Aliada, una proposta festiva amb música en directe a càrrec del grup Xivarri i del DJ Jordi Riber, que tindrà lloc a la pista de l'escola Els Quatre Vents. Durant la tarda hi haurà food truck i servei de barra a preus populars en una jornada que combina cultura popular i ambient festiu i que vol convertir la Diada en un punt de trobada per al conjunt del municipi. La iniciativa està impulsada pel programa Quarts Amunt, que apropa l'actualitat, la història i les curiositats del món casteller i que es retransmet des de Domenys Ràdio per a tot el món, tant en directe com en format podcast, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De manera periòdica, un cop al mes, al Penedès en xarxa us oferim recomanacions per mantenir una vida saludable. Ho fem a través de la secció La veu de la salut, amb professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Avui, aquest espai el dediquem a exposar com es poden cuidar les persones que cuiden. Ens ho acosta des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Així és, Sílvia, molt bon dia. Un altre lliurament de la veu de la salut. I avui per parlar d'aspectes que tenen a veure amb com ens hem de cuidar si hem de cuidar altres persones. I perquè ens ho puguin situar i explicar amb deteniment, conversem amb dues infermeres, la Meritxell Reventós. Què tal, Meritxell? Molt bon dia.
Bon dia.
I l'Àngels Bascunyana. Àngels, què tal? Molt bon dia, Àngels.
Bon dia, bon dia.
Primer hem de començar. Què entenem per cuidador? Perquè, clar, suposo que de manera puntual tothom més o menys ha hagut de cuidar alguna persona, però si s'allarguen el temps, doncs potser sí que ja cal situar aquesta etiqueta. On està la diferència? On està la frontera?
Com ben bé has dit, un cuidador és una persona que cuida una persona bé malalta o bé envellida o que necessita, o que té unes necessitats especials. Llavors nosaltres ho diferenciem en dos grans grups, sinó el cuidador no professional, que és aquell que generalment és un familiar o algú molt proper a l'entorn, que no té formació i que té un lligam emocional i que no hi ha res beneficiari entremig, és a dir, no hi ha algú econòmic. Per altra banda, tenim el cuidador professional, que és la persona que sí que està formada o que té moltes ganes de cuidar a gent i té uns horaris, una distància terapèutica, és a dir, que no té un gest emocional cap al pacient i sí que hi ha un beneficiari econòmic, que és una persona pagada per la família. Tant un com l'altre poden estar cremats o estar aixafats o estar sobrecargats per la patologia del pacient o per les necessitats que conté la persona.
Doncs entenc que qui té més eines per fer front a aquesta possible situació de dificultat d'estar cremat és el cuidador o cuidadora professional. És qui no és professional, doncs segurament doncs, no té tants recursos com per fer front a una situació complicada.
No, però no és el fet de ser professional, sinó també és el fet del sentiment que tu tens, no? El sentir-te que tu no pots donar tot el teu. Una persona no professional, que pot ser un familiar, tendeix a estar més cremat perquè no hi ha un benefici. No és, la paraula tampoc és benefici, però hi ha un lligam molt emocional que també et pot fer sentir molt malament si tu no estàs a l'abast o no pots cobrir totes les necessitats perquè realment estàs molt cansat com a persona perquè no tens una ajuda externa.
I com de cuidar el cuidador?
Hem de pensar que una persona que malalta a casa, cuidar-la suposa 24 hores al dia. Llevem el dematí, fem higiene, vestim, canviem llençols, esmorzem, rentem la roba, fem una estona de companyia, preparem el dinar, donem el dinar, fem becaina la tarda. És un 24-7, 24 hores durant 7 dies, i això esgota. Llavors, això suposa una sobrecàrrega, com diu la Meritxell, no només física, que la treballadora professional ve unes hores i se'n va, i la persona, el familiar o que està a prop, és 24 hores al dia. I això suposa un cansament físic i també emocional. Deixes de fer coses que a tu t'agraden, els teus horaris canvien, saps que aquella persona depèn al 100% de tu. Si tu no la lleves, no es lleva. Si tu no li dones l'esmorzar, no esmorza. I això suposa un estrès i una sobrecàrrega. Això nosaltres ho mesurem amb una escala.
Ho mesurem amb l'escala del Zàrit. Aquesta escala la mesurem o bé a domicili, que podem deixar al full, perquè són unes preguntes a vegades una mica violentes, perquè tracta molt de com es sent aquesta persona cuidada. I només es tendeix a passar a la gent, al cuidador no professional, és a dir, als familiars o la gent que té un lligam emocional cap al pacient. Aquesta escala correspon a 22 preguntes i són preguntes com si realment necessita molta ajuda al familiar, si ella es sent que no pot estar fora de casa perquè el familiar sempre té que estar dependent d'ell, si té por a que si ella no está al familiar pase algo, si no puede sortir o hacer las seves cosas de la vida cotidiana, como anar a la peluquería, anar a comprar, pues si a la tarde fa pilates o algún otro tipo de actividad, como anar a cosir, se sent malament per realitzar aquestes activitats, que en canvi a ella li anirien bé per desconnectar del tema de casa, de la família i del pacient.
Això seria una eina per diagnosticar la persona cuidadora que està cremada.
Sí, exacte.
L'escala dels hàbits.
I això també ens serveix, ens dona valors, i és com una escala que ens dona una alerta. Així també valorem quina és la situació d'aquell pacient amb el seu cuidador i ens alerta de si hi ha possibilitat de claudicació familiar. Claudicació familiar és quan ja la família diu no puc més. I això ens serveix com per començar a explicar i a donar indicacions al cuidador perquè es comenci a cuidar. Molta gent se sent responsable i no vol compartir aquesta responsabilitat amb la resta de la família. A vegades els dius, digue-li als fills que vinguin una estona. No, és que treballen. Bueno, doncs dissabte o diumenge. A vegades perquè vinguin un dissabte a la tarda i un dissabte al matí i el cuidador, que normalment són dones, pugui anar a la perruqueria, ja és un gran què. O si venen el divendres a última hora i el cuidador pot sortir a fer un passeig, doncs ja és un gran què. Dir-li que ho demani, perquè si no, nosaltres ho diem, petarà. Llavors arribarà un moment que ens vindrà i ens dirà, no puc més. I aquí ja tenim un problema. Sobretot també que el cuidador es cuidi físicament i emocionalment. A vegades ens hem trobat que quan el cuidador ja no és cuidador, llavors apareixen tots els símptomes de cop. No cal esperar tant, no cal. Cal demanar ajuda abans, cal demanar ajuda. Jo sempre els explico que és com el pal d'un paller. Una cosa és fer de pal de paller. I jo controlo la medicació, jo controlo tot el que menja i el que no menja. Però és com una pinya, hi ha més gent que fa pinya i que et pot ajudar a aguantar aquell pilar. No has de ser tu exclusivament. S'ha de saber delegar, demanar ajuda a familiars, a serveis socials, a veïns, doncs ajudes professionals. S'ha d'intentar, perquè si no, no s'aguanta. Un cuidador, un malalt, no, és impossible.
Un cuidador malalt és impossible, perquè ell no es cuida bé i tampoc cuida bé el pacient, perquè hi ha la sobrecàrrega, l'enfado constant, a les males contestacions, que igual el pacient o la persona que té que ser cuidada no està fent res malament, però sí que el cuidador està molt cansat de la situació que està, perquè està saturat, perquè ell no té un moment per ell o per desconnectar de la situació que té a casa.
I heu notat això, que costa molt fer aquest pas de demanar ajuda.
Sí.
Sí.
Per què costa tant?
Jo crec que, a final de comptes, el Penedès no deixa de ser una zona rural. És molt diferent les actituds que ens trobem a Vilafranca a les actituds que ens trobem a la zona rural, als pobles.
Canvia, sí?
Canvia perquè per exemple, als pobles encara funciona el veïnatge, encara hi ha, tenim molta gent gran a casa. A Vilafranca també, però el veïnatge no funciona tant. Potser la disponibilitat de serveis socials a Vilafranca és més alta que la del Consell Comarcal. És diferent, i les demandes també són diferents. Jo crec que potser a Vilafranca hi ha més recursos socials que potser els recursos que hi ha als pobles.
I hem de tirar més de xarxa comunitària als pobles.
Sí, però en canvi, per exemple, el veïnatge als pobles funciona. Als pobles funciona el veïnatge. Veïns que es cuiden entre veïns, veïns que van a donar un cop de mà, mentre que a Vilafranca potser no funciona tant el veïnatge, potser que diria que quasi que no funciona.
I què cal fer per passar el test de Zarit? Alguna persona que cuida una altra persona pot sol·licitar passar aquest test, o ho detecteu des dels ambulatoris?
Les persones, els cuidadors no formals, generalment no saben que existeix aquest test per primera vegada. O sigui, nosaltres el tendim a passar un cop l'any. Si ja veiem alguna alteració o alguna conducta diferent al cuidador, podem passar més vegades l'any i ho valorem. Llavors, segons la valoració que surti, doncs decidim parlar amb el cuidador, explicar-li estratègies, explicar si necessita ajuda, què té que fer, anar a treball social, anar a parlar amb el treball social de l'Ajuntament, que també està, el treball social nostre de l'equip, i valorar una mica la situació i quines estratègies podem ajudar perquè pugui anar millor i el cuidador estigui una mica més descarregat.
I quins serien aquells símptomes que ens han de preocupar si estem cuidant una altra persona, on s'han d'encendre les alarmes?
L'insomni, llevar-te a la nit per mirar si està bé, si necessita alguna cosa, quan hi ha una persona que està tranquil·la, que generalment sempre passa bé la nit, que no necessita res més a la nit que no ajudar a un bon descans, o si necessita anar al lavabo, doncs ella la persona doncs ja crearà el cuidador. La fatiga del cuidador, l'està sempre cansat, els dolors musculars, el no puc menjar perquè és que ell necessita això o ell necessita l'altre, i està sempre sobre el pacient, la irritabilitat, el no estar bé ell mateix, ara està sempre enfadat perquè estic cansat, i el sentiment de culpa. El sentiment de culpa és que no puc anar a comprar perquè és que si no el deixo sol. No puc anar a la bloqueria perquè si no el deixo sol. Avui no podré venir al dinar familiar perquè és que si no es quedarà sol. Igual pot estar sol una hora perquè ell estarà bé. Si el deixes, si aquella persona creu que pot estar bé sola, un moment pot estar sola.
I entenem que també, en bona part, està en funció aquests símptomes del grau de dependència de la persona que estem cuidant, no? Que es cuida.
El grau de dependència, a grans modes, seria un grau de nivell 1. És una persona que només necessita una supervisió en un moment puntual. Per exemple, de dir, bueno, doncs vaig jo un cop a casa de la mare i li preparo les pastilles. El grau 2 ja seria una supervisió ja que és diària i que ja és més estona. No, és que si no vaig a una dina, és que sobren les pastilles. I un grau 3 ja és aquell que no es pot deixar sol, ja és el grau de dependència màxima. I a més, dintre de cada grau hi ha subgraus. A grosso modo, els graus de dependència van per aquí. Clar, una dependència de grau 3 suposa que és una persona que no pots deixar sol 24 hores.
I hi ha espais de formació o de compartir experiències pels cuidadors que cuiden altres persones?
En aquests moments no ho sabem. Fa un temps hi havia equips de cuidadors de malalts d'Alzheimer que es coordinava des del Ricard Fortuny. En aquest moment no sabem si s'estan fent. Jo no en tinc constància. I hi ha alguns altres, hi ha gent que fins i tot va a Barcelona, perquè allà sí que hi ha més eines, cuidadors de malalts de Parkinson, cuidadors de malalts d'esclerosi, els d'Alzheimer, per suposat. Llavors, allà sí que, aquí a la comarca, en aquests moments, jo crec que així un grup on els cuidadors puguin anar i expressar i compartir les seves experiències, no ho sabem. Sí que cada àrea bàsica té un psicòleg que està fent una mica de suport, però no sé si els grups encara estan massa ben formats com per poder-hi anar.
Abans l'Àngels explicava que sobretot aquest treball de cures ho fan especialment dones, encara és així.
Sí. Cada vegada els homes pugen més al carro. O sigui, sí que coneixem de casos de gent que està a casa i no tenen filles i els fills estan perfectes. Sí, sí, és veritat que cada vegada els homes pugen més al carro de cuidar. N'hi ha. Però encara la majoria continua sent un rol femení, un rol de la dona. bueno, sobretot en zones rurals, però bueno, sí, és cert que els homes també van pujant al carro. Uh-huh. Jo crec que el més correcte és assumir les teves responsabilitats, i si els pares s'han fet grans i els has de donar un cop de mà, siguis home o siguis dona, li has de donar un cop de mà. I els rols aquests suposats que es donaven el segle passat crec que ja estan fora de lloc. No tenen lloc. I cada vegada tenim més gent gran a casa que estan cuidada pels seus fills i no filles. Mm-hmm. Sí, tenim.
I és una realitat creixent, entenem, també, perquè cada cop l'esperança de vida augmenta i cada vegada són més les persones, doncs, que afortunadament viuen més anys i volen fer-ho a casa seva.
Sí, i encara que des d'Atenció Primària intentem respectar aquesta voluntat de que... I nosaltres passem diversos testos, i un dels que passem els preguntem on volen viure, on volen estar. Pocs són els que et diuen no, jo vull anar a una residència, o jo no vull quedar-me a casa. La gent vol estar a casa, però clar, això suposa que es necessita un cuidador. En un centre, en una residència, doncs, hi ha gent, hi ha professionals 24 hores, però a casa necessites un cuidador. Per això és important cuidar el cuidador. Si volem respectar la voluntat de les persones amb dependència o de les persones grans, necessitem que els cuidadors es cuidin a ells mateixos per poder allargar el màxim temps possible fins a arribar a final de vida. Sempre hi ha situacions i sempre les portes estan obertes a dir, bé, si no podeu més, aviseu-nos i buscarem alguna eina. El primer pas són serveis socials. Els serveis socials de primària, o sigui, els serveis socials del poble, són els que fan el primer pas. I a partir d'aquí les coses ja es pot oferir servei d'atenció domiciliària, d'higiene, de neteja de la casa, de supervisió un cop a la setmana. I a partir d'aquí es poden anar ampliant hores i es poden anar ampliant. I ja quan amb dues o tres hores, bueno, quan amb una estona cada dia ja no n'hi ha prou, llavors l'opció que hi ha és un ingrés. Però també es tramita des de serveis socials, sigui, com diu la Meritxell, des de serveis socials de Consell Comarcal o d'Ajuntament de Vilafranca a serveis socials propis de l'àrea bàsica.
La recomanació bàsica per qui cuida és demanar ajuda.
Molt
important. I després també entenc, agafem el símil que comentaves de ser el pal de paller, però no abarcar tot l'espai perquè no s'hi pot arribar tot. També ser conscient d'això.
Sí. A final de comptes intentem que la gent sigui... Per mi és important que la gent sigui feliç. I si tu has de cuidar, cuida. Però que no et sentis cansat, que no et sentis cremat, que sigui algo que puguis fer i puguis gestionar. Demanar ajuda no és dolent. Amb un veí, amb un nebot, amb una altra persona. I a mi si em pregunta la veïna de baix, pots quedar dues hores? Pues si puc, jo no li diré que no. Al contrari, després em sentiré contenta d'haver ajudat. Però no ens ha de fer vergonya demanar ajuda. I moltes vegades hi ha més gent que està disposada a ajudar. Però que si tu vols fer-ho una persona, un malalt, és que no arribarà a bon terme. Per tant, si volem que arribi a bon terme, demana ajuda, fem pinya. Som més, som colla, intentem-ho. Encara que sigui un veí. Ja et dic que aquí encara estem en una zona rural i el veïnatge funciona. O un cosí, o el que sigui. Demana ajuda. I si no, serveis socials. Si posen un SAT, un servei d'atenció a domicili, te la venen a dutxar un dia a la setmana, doncs aquelles dues hores que tens aquella persona allà, tu te'n pots anar a comprar el súper i vas tranquil·la i no vas corrent. Perquè saps que no està sol a casa. Una persona, un malalt, no funciona.
S'ha de compartir. Ho hem parlat tota l'estona a la conversa, situat des del punt de vista de la càrrega, dels riscos que comporta també per la salut, però també hi ha un punt, abans ho apuntaves, no? Si ajudes pots estar contenta d'haver ajudat a l'altre. No? També juga aquest aspecte. Entenem també a l'hora de cuidar, en aquesta relació del cuidador i la persona que cuides, també també qui cuida se sent... Hi ha moments en què se sent bé per assumir aquesta responsabilitat.
Tenir un gran reconeixement a tots els cuidadors que no són formals, perquè són un pilar fonamental per nosaltres, perquè a part d'ajudar per nosaltres al pacient, també ens ajuden molt a nosaltres, perquè tenen una altra visió que nosaltres quan anem un cop a la setmana a casa seva o quan ells ho necessitin, no veiem el mateix que veuen ells. I fan una gran tasca cap a la sanitat i cap als pacients també.
I com ens formem per ser cuidadors? Què és el que hem de fer?
Nosaltres, les infermeres que anem per domicilis, podem donar indicacions de com es mobilitza un pacient, com pots aixecar una persona del llit sense fer-te mal a l'esquena, com utilitzar les eines ortopèdiques que hi ha, les cadires de rodes, els alçadors de tassa de vàter, perquè tota la mobilitat sigui correcta i tu físicament puguis suportar-ho. Com pots ajudar amb l'alimentació, amb les textures, si l'has de triturar, si no l'has de triturar, com amb això les infermeres que fem atenció domiciliària i que anem per les cases anem donant tocs. Ara en aquests moments no hi ha un curs per cuidadors. Anys enrere, fa molts anys, hi havia hagut un. Però sí que nosaltres estem preparades per donar indicacions segons les dificultats que veiem. Des de com posar un bolquer, fins com fer una textura d'un aliment perquè no s'anuegui, fins a nosaltres preguntar a la infermera del pacient pot ser una bona ajuda de cara a evitar que el cuidador sobrecarregui.
Doncs ens quedem amb aquests missatges. Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de la veu de la salut, Meritxell Reventós. Gràcies per ser avui amb nosaltres. I Àngels Bascunyana.
Igualment.
Gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.